Doctor Armental, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Bon dia, secretari general de Salut. Ara parlarem de com estem i de com estarem i de com ho veiem tot plegat, però abans vull parlar de les dades, que he sentit amb en Juli Gendrau, que deia fa uns moments a TV3, que les dades de trànsit, estem parlant, les dades de trànsit diu que han sortit de Barcelona i de l'àrea metropolitana, durant 24 hores, 485.000 vehicles, aquí hem de comptar que són gent que va treballar, gent que, o sigui, estem parlant en total, no gent que va marxar ahir per marxar fora. És un 5% més que dijous passat i un 9% més que un dijous abans del confinament. Aquí, ara les teníem amistosament, la Susana Quadrado i jo, a l'estudi, perquè jo li deia que em semblava que era una bona dada, i jo pensava que serien, jo de bo, pensant que són 4 dies de festa, que serien molts més. I un 9% em sembla respecte al preconfinament, o un 5% respecte a fa una setmana, em sembla que hi ha hagut gent, i al marge d'aquesta gent també té tot el dret del món d'anar de casa a casa, o de pis a pis, perquè la gent que es quedi a la primera residència o a casa seva, com és el cas que ens passarà molts, farem vida a molta gent. Farà vida als carrers, i farà vida a bars, i a vegades és molt pitjor quedar-se que anar-se'n. Però, en fi, al marge d'això, les dades, què li semblen? Masses o aposta per una?
Doncs jo les acabo de conèixer, tal com les explicava vostè. Doncs jo crec que sé més del seu parer, Jo crec que és una bona notícia. Venen un pont de 4 dies. Sí que hi ha un augment de mortalitat, de mobilitat, però és un augment de mobilitat que, tenint en compte els dies que venen, doncs potser jo esperava que fos més, no? Potser jo esperava que fos més, tenint en compte doncs que la gent doncs optés per no escoltar els consells del govern, en aquest cas, no? Per tant, bé, jo crec que és una dada que haurem de seguir en les properes hores, no en tenim prou amb la dada de dijous, avui, però en tot cas, segurament hagués pogut ser pitjor.
Aviam, Susana, tu sí. Dius que et semblen molts.
A mi em semblen molts, sí. Sí, més que res, perquè al migdia estava en compareixença el govern, en aquest cas la consellera Vergés i la secretària general d'Interior, demanant a la gent que no es mogués, sí, bàsicament, i a més en un dia en què Catalunya no passava de tram, donat l'empitjorament del que és la RT, no? del que és el contagi. Llavors, què em sembla a mi? Doncs que a la que ens obren una mica l'aixeta, correm tots. És així.
Aviam, o sigui, vaig a preguntar als altres també si li semblen molt o poca gent. Ernest Folch, què dius?
Jo estic amb la Susana, em sembla molt, i em sembla que és la demostració que em sap molt de greu, però no es pot deixar la responsabilitat a la gent. O sigui, en aquests moments el que demostren aquestes dades és que el que estem demanant a crits és que ens prohibeixin les coses i ens diguin el que hem de fer, perquè sí, això que esteu dient us semblarà molt poc, un 6 o un 7%, però és que estem amb unes dades de pandèmia molt preocupants des d'ahir, i això l'únic que farà és empitjorar-ho, ja ho sabeu, d'aquí 15 a 20 dies, i per tant tot això demostra que això que ens diu el govern de que tinguem responsabilitat individual i apel·lar a la nostra responsabilitat, tot això, tot això porta a mals resultats.
Rafa López, què dius?
Sí, mira, jo no entro en el debat, no entraria en el debat sobre si som molt o poc.
Bueno, és aquest el debat que fem ara, eh?
No, però et dic per què, perquè al final... Sí, ho sé, Jordi. Però t'ho dic perquè al final no sé ben bé si un 9%, un 8%, un 3% és exactament molt o poc, en el sentit d'una gran irresponsabilitat de que tota la gent de sobte surt, perquè haurem de veure també molta gent que s'ha quedat i ha optat per quedar-se. A mi el que em sembla molt més irresponsable, i per això poso l'accent aquí, és que el govern arribi el dijous preveient en massa, perquè el que ens estaven dient fins ara era que preveien molts més. És a dir, el govern que té la responsabilitat, no com nosaltres, això tot ho posem des del punt de vista de la responsabilitat individual, i jo estic d'acord amb això, però el govern que té la responsabilitat de mirar més enllà de la responsabilitat individual i de buscar un bé comú en prou d'uns objectius determinats, el que no pot ser que ens digui el dijous és que, miri, respiro amb tranquil·litat perquè això és molt menys el que jo esperava. Home, si vostè espera que dijous surti molta gent, potser ampli el dijous el confinament, si vostè el que creu és que no s'han de donar de municipis. Parteixo de la base que jo estic d'acord que a vegades és millor moure't de casa a casa que no moure't pel centre d'una ciutat, però clar, per això ho deia. A mi el que em sembla un escàndol és que el govern ahir digués, bueno, respiro tranquil, sobretot el que comentava l'Ernest, amb les dades que ens donaven ahir, les dades d'alguns augments preocupants que tenim i que pot posar en perill no només el Nadal, sinó després del que pot venir al post-Nadal.
Jordi Bosch?
Bé, jo hi era a Barcelona ahir la tarda, i puc dir-vos-ho perquè jo la meva aportació al debat serà pràctica. Jo vaig sortir de Barcelona a 9:15 i hi havia un trànsit propi a Barcelona i a la sortida de Barcelona propi d'un cap de setmana d'aquests forts, eh? Ara, la meva sorpresa és després, quan vaig veure l'evolució de l'autopista cap a Girona, sí que vaig canviar d'opinió. I no em va donar la impressió que fossin gent de cap de setmana, sinó que em va donar la impressió que és que s'havia concentrat fins a darrera hora un cert moviment acumulat de diverses coses. És a dir, no vaig veure que cap al Montseny i la sortida de Massanet, que són les que porten a la costa, porten al Montseny, digués, una saturació de gent que sortia. La gent va sortir en el voltant de l'àrea metropolitana. Per tant, vaig tenir una certa sorpresa perquè jo, que pensava, dic, oi, arribaré a les 11 i em fotran una multa, doncs no va ser exactament així. Per tant, no puc aportar un criteri sobre... O sigui, el meu criteri s'acostaria un cop vist l'experiència d'ahir a que no ha estat una dada tan dolenta, sinó que realment hi ha hagut un caos al voltant de Barcelona important. Això és el que podria dir. Després, sobre la conveniència, no?, dels missatges i dir-ho d'una manera o una altra, pues bé, la meva opinió no canvia. Jo crec que el govern el que ha de fer és donar criteris, informacions clares i el més estables possible, sempre.
Tian?
A veure, jo també explicaré la meva experiència. Com el Jordi, jo també era a Barcelona. Vaja, entrava a Barcelona cap a 7:15 o a les 7:15. Va sortir una quantitat de vehicles, industrial, eh? O sigui, tot l'autopista que va cap a la Cerdanya, allò, no ho sé, a mi no em semblava que fossin pocs vehicles, però com que no tinc les dades i ens podem equivocar amb les nostres percepcions, aquí no hi entraré. I tampoc, o sigui, jo ja no sé què opinar sobre si està bé que la gent marxi o no marxi. Vull dir que no ho sé. Ara, sí que veig una cosa, el govern diu una cosa al migdia i al vespre em passa una altra. Això sí que em sembla que és impepinable, com deia la Susana.
Marramentol, volia dir alguna cosa?
Sí, jo volia afegir que en aquesta segona onada hi ha hagut un element que, diguem, nou respecte a la primera, no? I és que hem lluitat contra el virus, però també hem lluitat contra el cansament de la població en aquest context de la fatiga pandèmica, que en diem, no? És a dir, som conscients, i ho veiem tots en el nostre dia a dia, que ens costa cada vegada més seguir aquesta normativa de l'autoritat sanitària o que dona el govern, no? No és que no sapiguem què hem de fer. Sempre falta informació, eh? I sempre hem d'insistir i hem de repetir els missatges. Però ens costa conscientment internalitzar, doncs, aquests consells a la nostra vida quotidiana. I això és el que se'n diu la fatiga pandèmica. I això és un fenomen d'aquesta segona onada. I nosaltres, com a govern, a l'hora de prendre decisions i a l'hora de valorar-les, també les mesures preses o els indicadors, també comptem amb que existeix aquest fenomen, no? Per tant, no és que ens alegrem que hagi sortit només un 9%, sinó que som conscients que cada vegada ens costa més que la població connecti emocionalment amb les necessitats de limitar la vida social, la interacció social, perquè estem en una situació de la pandèmia que fonamentalment encara va d'això. Encara va de limitar la mobilitat i la interacció social, però això xoca amb aquesta dificultat, amb aquesta refractarietat conscient o inconscient de la ciutadania d'incorporar aquestes mesures a la vida quotidiana.
On tenim, aviam, canviant de tema dins del que estem parlant de la pandèmia, on tenim el problema en aquests moments? A la R, la famosa R, la velocitat de transmissió, aquest és el gran problema que tenim ara?
El que ha passat aquesta setmana és que hi ha hagut un canvi de tendència en la taxa de transmissió. Els casos, si us hi fixeu, han anat baixant. Portem uns dies que baixen de manera quasi bé imperceptible, però la taxa de transmissió, abans del que preveiem, ha fet un canvi de tendència. Nosaltres anticipàvem que la taxa de transmissió, la R famosa, pujaria. Sempre passa. I no s'ha de veure com
un element doncs, necessàriament dolent. A la mesura que augmentes el grau d'interacció que obres, augmenta la interacció social i inevitablement la R augmenta. Fins a on augmenta és, depèn de la continguda que sigui aquesta obertura progressiva. Però en tot cas, nosaltres aquest canvi l'esperàvem segurament més endavant, no?
Quan parlem de més endavant, doctor Reventol, estaríem parlant que d'aquí 3 dies, una setmana, quan?
És el que expliquem sovint, no? Els canvis en els indicadors generalment es reflecteixen entre 10 i 14 dies després d'obrir del canvi de mesures, no? Això té lloc escassament 5-7 dies després del canvi de tram, no? Del pas de l'aturada social a tram. Aquest és un escenari que el teníem sobre la taula, existia, però que nosaltres no li otorgàvem la major de les probabilitats, no? El que comencem a veure a principis d'aquesta setmana és que això comença a créixer abans del que esperàvem, no? I aquest és l'element que ara a nosaltres doncs, ens causa aquesta incertesa i el que ha motivat que pel criteri de prudència doncs, preferim la congelació.
La mesura és prudent. Diríem que el que has fet és prudència. Perquè ens entenguem. Clar, una prudència que la gent diu, hòstia, ara 15 dies més, una altra vegada el tram 1. La pregunta és, depèn de com evolucionen aquestes dades, pot ser revisable i que en lloc de 15 dies, això d'aquí una setmana o 5, pugui tornar, o 5 dies pugui canviar?
El motiu pel qual nosaltres prenem la decisió és aquest canvi inesperat de tendència. Portem pocs dies, la R està començant a créixer i a partir d'aquí poden passar dues coses. Que aquesta taxa de transmissió es quedi estabilitzada per sota de l'1, o que aquesta taxa de transmissió creui la funesta línia de l'1. L'escenari que dona que una d'aquestes dues possibilitats és totalment diferent. En el primer cas, l'epidèmia continua contraient-se, a menys ritme, però continua contraient-se, i això va permetent el buidament de les UCIs, els hospitals, l'alliberament de l'atenció primària, etcètera, etcètera. El segon dels escenaris és l'expansió de nou de la pandèmia a Catalunya, no? Per tant, les conseqüències són molt diferents. Un escenari o l'altre, de què dependrà? Doncs, en bona mesura, diguem-ho clar, ja després podem parlar de si carreguem massa la responsabilitat a les esquenes dels ciutadans, però jo crec que les coses també ens toca dir-les com són, no? En bona part, que anem a un escenari o anem a l'altre, dependrà de la... De cadascú de nosaltres, no? I això com ho veurem? Doncs segurament ho començarem a veure doncs, a mitjans de la setmana que ve cap on va aquesta tendència, mitjans finals de la setmana que ve. Nosaltres ja ho saben, cada dia anem avaluant mesures, cada dia ho fem, és la nostra obligació, és el nostre deure. Sabem que la decisió que vam prendre ahir perjudica sectors econòmics importants al país, manté el prejudici que ja estava establert i alguns en concret, no? Per tant, el nostre deure és minimitzar tant com es pugui aquest prejudici, equilibrant-ho sempre amb les amenaces epidèmiques.
Quants dies estarem, calcula, eh? És a dir, podem donar per fet que estarem en fase de... Perquè si tu mires les dades, la resta de dades, més enllà de la famosa R... que ara tinc una pregunta gairebé li començo per aquí. Escolta, com es calcula què és exactament? Com es calcula la velocitat de transmissió? Com es fa això?
És un càlcul complex, és un càlcul matemàtic, és una fórmula que té en compte diversos factors, no? Té en compte el factor, per exemple, de la població susceptible. La població susceptible és una població que no ha passat la infecció i que, per tant, no ha generat immunitat. Té en compte el número de casos al dia que es produeixen. Té en compte també el número diari de casos que es recuperen i que, a priori, generen una immunitat, no? I que, per tant, deixa de ser població susceptible. La combinació d'aquests tres elements, amb una fórmula matemàtica doncs, que té diverses parts, és el que acaba donant la taxa de transmissió.
Val, per tant, és un element matemàtic que fa que... veiem... És un element matemàtic que es veu en 24 hores o que es veu la tendència ja abans?
Com qualsevol indicador d'aquesta pandèmia, el valor concret, l'indicador d'un dia, bueno, té un cert valor, i val dir la redundància, però a nosaltres ens interessa molt, sobretot la tendència, tant la passada com la prevista en els següents dies. Per això, de fet, nosaltres ahir prenem aquesta decisió, perquè, si es recorden bé, en el pla d'obertura posava que es plantejava la congelació quan la R fos persistentment per sobre de 0,9. Persistentment portem 3 dies.
Per tant, calculeu, perdó, doctor Reventol, sí. Calculeu que aquest 0,9, és a dir... doneu per descomptat que s'arribarà a l'1?
no ho podem saber, això, encara.
No podem saber.
El que donem per descomptat és que la R els propers dies es mantindrà per sobre de 0,9.
Els pròxims dies que estem parlant de quan? Fins dilluns o
dilluns? Nosaltres veiem generalment a 3 dies.
3 dies? Estem parlant d'avui, demà, diumenge. Per tant, fins dilluns segur que per sobre
la taxa de la R que sortirà avui, doncs segurament serà una mica més alta que la que vam donar ahir. Sí. I a partir d'aquí veurem el comportament.
La resta de dades, algunes veiem menys pressió assistència sanitària, és a dir, cada dia sí que s'estan rebaixant sortides de gent dels hospitals i de les unitats de cures intensives, que el rebrot puja però molt lentament, és a dir, en xifres molt, molt lentes, i aquestes en general són bones dades, o vol dir que això també a mesura que va augmentant la velocitat de transmissió, la famosa R, també anirà augmentant la pressió sanitària i també el risc de rebrot?
El risc de rebrot és el resultat de multiplicar la R, sí, per la incidència acumulada a 14 dies. Uh-huh. Estem en un moment en què la incidència acumulada a 14 dies està baixant molt a poc,
sí,
en canvi la R doncs està pujant, no? I és lògic que, per tant, el risc de rebrot tingui una situació una mica estacionària i que oscili uns dies cap amunt, uns dies cap avall. Val? Per tant, és perquè és el producte d'aquests dos indicadors. La resta d'indicadors estan evolucionant cap a la baixa, efectivament. Estem alliberant capacitat assistencial tant als hospitals com a les unitats de cures intensives. Estem anant més a poc, més a poc del que ens agradaria. Això no ho teníeu previst? Sí, sí que ho teníem previst, perquè a les unitats de cures intensives, quan estem al tram final ja de l'onada epidèmica, bàsicament queden els pacients doncs, que són de més difícil alta, que és més difícil retirar-los els respiradors, que porten més temps enllitats, etc etc. I, per tant, l'alta és molt més difícil. Per tant, ja és lògic, i així es va comportar la primera onada. Però, en el fons, es tracta d'això, de donar el màxim de temps perquè les unitats de cures intensives, perquè els hospitals alliberin la seva capacitat assistencial. La R. La R, mentre es mantingui per sota de l'1, no hem d'esperar un creixement en número de casos.
D'acord. Hi ha molta gent que està espantada, bàsicament des d'un punt de vista no només físic, evidentment, sinó pandèmic, sinó des d'un punt de vista econòmic. Per exemple, hi ha molts restauradors, o gent dels bars, per posar un exemple, o gimnasos, o això que s'ha reobert una mica, que estan patint. Es plantegen tornar a tancar alguns sectors abans de Nadal si les xifres no baixen?
A veure, el govern se li demana que controli la pandèmia. Al govern se li demana que no hi hagi més onades. Al govern se li demana que permeti la represa de l'activitat econòmica. En aquesta equació, el govern hi afegeix altres elements. Hi afegeix cribatges, hi afegeix rastreig, hi afegeix vacunes, hi afegeix augment de la capacitat assistencial en aquests hospitals lleugers, però aquesta equació té una incògnita, que és el comportament de la població. Nosaltres no volem tornar a tancar cap altre sector. El nostre objectiu declarat ha de ser no tornar a tancar cap sector cap altra vegada. Però no ho podem fer sols. No ho podem fer sols. I estem posant el màxim de les nostres capacitats. El sistema sanitari està posant les seves màximes capacitats. Però és un objectiu que ha de ser compartit.
Mm-hmm. Hi ha un dels 100 col·lectius afectats per mantenir la fase 1, perquè, esclar, la fase 1 feia que molts dels que ja estan en fase 1 passessin a fase 2. Però el tram 2, millor dit, en el tram 2 passa una cosa, que és que hi ha molta gent que havia d'entrar i que no entra. Per exemple, els centres comercials. Al WhatsApp del Mónaco han rebut diversos missatges de propietaris de botiga de dins d'aquests centres comercials lamentant la decisió i advertint del que el pot suposar això per ells. Per exemple, la Carlota Forest.
Tenim una botiga al centre comercial Laia Diagonal i estem encara tancats perquè no hem passat de fase. Les botigues que estem als centres comercials i als restaurants estem patint molt i trobem molt injust les mesures que s'estan prenent perquè hi ha centres enormes oberts com és el Corte Inglés, l'IKEA, el Decathlon i grans superfícies, i nosaltres que tenim botigues que van des dels 10 metres quadrats fins als 50, per exemple, no podem obrir encara. Ens hem menjat la campanya del Black Friday i ara ens estem jugant la campanya més important de l'any, que és el Nadal.
Som perfectament conscients de la realitat dels centres comercials, d'arran del tram final, no?, de l'onada epidèmica, la fase d'aturada social, per tal d'elaborar el pla d'obertura que vam presentar doncs, fa uns dies. Hem tingut ocasió i la gran sort, de fet, de parlar amb tots aquests sectors i hem tingut la gran sort de tenir una gran receptivitat i actitud constructiva per part seva. Per tant, som conscients del dany associat que comporta la decisió presa ahir en aquest sector en concret dels centres comercials. Però ens semblava que si el nostre objectiu ha de ser el que hem mantingut fins ara, d'intentar controlar tant com es pugui el risc de pandèmia, intentar tant com es pugui evitar fer passos enrere en amplis sectors de la societat, intentar evitar doncs, que es produeixi un rebrot epidèmic en un moment en què els nostres hospitals encara tenen un 50% de les seves UCIs ocupades per coronavirus, ens sembla que és coherent la decisió que vam prendre ahir.
Sí, perquè hi ha molta gent que et pregunta... Deia una cosa, amb tots els respectes, que els Cortes Inglés, per exemple, que són centres comercials amb quatre plantes, alguns que tenen poca ventilació, estan oberts, en alguns casos, i en canvi amb uns altres que tenen més ventilació, perquè tenen com una mena el tiravelo que va d'un cantó a l'altre, que estiguin tancats.
Els centres comercials, des d'un punt de vista epidemiològic, tenen un... I això hem tingut ocasió de parlar amb ells, tenen un repte fonamental, no? I és que és un espai relativament petit on s'hi poden fer moltes coses i, per tant, s'hi pot estar molta estona i, generalment, és un espai on sol ser un espai de confluència, no?, de relacions socials. Perquè podem anar al cinema, podem anar a comprar, podem anar al restaurant i després podem tornar a compres, etc, no? Per tant, en un espai relativament petit, doncs hi ha una interacció social elevada, no? Aquest és el gran repte que plantegen des d'un punt de vista epidemiològic els centres comercials. Cert és...
No ho entenc, però de totes maneres això contrasta en que, per exemple, els teatres més petits puguin obrir i, en canvi, els teatres més grans... En contra, si ho posem en paral·lel al que passa amb els comerços, que es tanquen el més gran, resulta que els teatres més grans estan més tancats, estan tancats.
Bé, en tot cas, la cultura té aquestes limitacions d'aforament, que poden incloure màxim aquestes 500 persones.
Clar, però el que deia, diu, centres comercials grans, efectivament, la gent hi pot entrar, els petits no. En canvi, amb els teatres, els grans no es deixen entrar i, en canvi, amb els petits sí.
És el que dèiem abans, eh? És a dir, hem de vigilar molt i hem de ser molt conscients a cada gest d'obertura que fem, perquè té conseqüències.
Efectivament.
Ja ho hem vist. Aquí no hi ha hipòtesis i aquí no hi ha escenaris. Ja hem vist que obrir, encara que hi hagi gent que pensi que hem obert poc, que podríem haver obert més, doncs ha tingut conseqüències. Ha tingut conseqüències. Volem incidir en aquestes conseqüències o volem intentar controlar-les?
Una altra pregunta. 24, 25, 26 de desembre, 31 de desembre i 6 de gener. Això és intocable o es pot revisar?
Bé, això és el pla de Nadal. El pla de Nadal està fet, de nou, buscant equilibris. Semblem funambulistes, sí. Però sí. Realment ens estem fent experts en cercar aquests equilibris i sempre és millorable i sempre intentem aprendre, Però aquest pla de Nadal està fet cercant un equilibri que és el següent. La gent necessita el Nadal. La gent necessita celebrar el Nadal. Necessitem, ell i jo el primer, celebrar el Nadal. Ha estat un any difícil, ha estat un any doncs, que la situació del context ha impactat en les relacions familiars, alguns han tingut la desgràcia que hagin tingut morts, etc. Per tant, necessitem celebrar el Nadal. Però també sabem que si el Nadal no el celebrem de manera adequada en el context que tenim, doncs els reis ens poden portar un rebrot epidèmic, no? Per tant, el pla de Nadal està fet amb aquesta idea de cerca d'aquest equilibri. I en aquest sentit, el pla de Nadal vol ser un pla en ell mateix, no? Per tant, jo crec que el govern, a no ser que canviï, òbviament, tot això sempre està condicionat al context epidèmic, però si el context epidèmic es manté dins dels marges de confiança que tenim previstos d'aquí a l'època del Nadal, aquest pla de Nadal l'hem de poder fer. Això vol dir que hem de poder permetre doncs, aquestes 10 persones, etc.
Per tant, en principi, el Nadal no perilla. Si no hi ha unes dades catastròfiques, el Nadal no perilla.
Efectivament.
Hi ha alguna zona que estigui especialment castigada en aquests moments a Catalunya?
Bé, nosaltres anem fent els anàlisis, ja ho saben, eh? Ens fem els anàlisis territorials i més que zones especialment castigades, sí que tenim algunes zones que tenen un comportament lleugerament millor que la resta, eh? Però és molt prudent, això, eh? És molt prudent perquè a nivell assistencial tampoc estan tan bé. Una cosa són els indicadors epidèmics i l'altra és la seva situació assistencial. I en aquest sentit sí que és conegut, no?, que la zona del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre tenen uns indicadors una mica millors que la resta del país, però la seva realitat assistencial també ens obliga a ser molt prudents.
Hi ha una possibilitat de fer com va passar el Segrià, el Juliol, de tancar només alguns municipis, i això ara es descarta?
La possibilitat d'actuar territorialment està sobre la taula, forma part del pla d'obertura, ho hem fet anteriorment i ens ha funcionat. Per tant, no està descartat ni molt menys. El que passa és que ara mateix no es dona la situació concreta. Doncs...
Ho dic perquè parlava Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Hi ha alguna opció que el Camp del Tarragona i les Terres de l'Ebre en algun moment puguin dir, bueno, doncs vosaltres passeu el tram 1?
Dos.
Perdó, passeu el tram 2. I els altres que en el tram 1?
Podria ser sempre i quan realment es donessin les condicions per fer-ho. És a dir, jo li deia...
Ara no, eh?
Ara no. Jo li deia... Tenen bons indicadors epidemiològics, però no tenen una bona situació assistencial. La unitat de cures intensives de l'Hospital Verge de la Cinta, el principal hospital de les Terres de l'Ebre, està en una situació crítica, mai més ben dita, no? Per tant, no seria prudent fer un pas a tram 2, buscar més obertura, sabem que això té conseqüències.
D'acord. Tinc un parell de preguntes més i deixo que preguntin els tertulians amb el Marc Ramentol. Ha sortit avui una notícia a través de Wall Street Journal que diu que Pfizer ha tingut problemes en la cadena de subministrament i que, per tant, d'aquí a finals d'anys podria fabricar la meitat de les dosis de les vacunes de les que tenia previst. Només afecta, segons diuen, aquestes d'aquest any, no la distribució prevista per l'any que ve. Saps si això pot afectar la distribució a Catalunya?
Bé, nosaltres treballem amb... Ja fa temps que hi estem treballant. Estem treballant amb l'organització de la vacunació. La nostra idea és... que el dia que arribi la primera dosis de vacuna a Catalunya estiguem preparats per vacunar. No?
Estiguem preparats a Catalunya per aquesta primera dosi de vacuna?
La primera dosi de vacuna la preveiem el mes de gener.
Gener? Quan del gener, més o menys?
Això no ho sabem. Això ja sap que depèn
de la distribució,
dels pactes que arribi la Unió Europea, de les compres que es facin.
Però el gener ja punxem a Catalunya, per entendre's, no? I es punxa a Catalunya.
Nosaltres preveiem que el mes de gener està a punt ja per començar a vacunar els primers segments de la població.
Sí, però no? Serà molt important, això estarem d'acord, doctor Ramentol. Gent de... és a dir, sanitaris que estan en contactes amb residències, gent que està a les... avis que estan i avis que estan a les residències, personal sanitari que està en contacte permanent amb la Covid-19, i gent amb conductes de risc. Si això, o grups de risc, si això ho vacunes en pocs mesos, vol dir que tens la pandèmia molt controlada.
Mig milió de catalans i catalanes esperem que hauran estat vacunats en el primer trimestre de l'any.
I això significaria efectes d'això que cada matí a les 10 estem esperant de les dades? Això què significarà?
Prudència, d'entrada,
sí, 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 sí,
prudència.
Sí, amb tots, com diu el doctor Simón, tot va en condicional aquí. Anem
no,
en condicional.
No, prudència. Quan, a quin moment la vacuna esdevé un element clarament disruptiu de la pandèmia? A partir del moment... que aproximadament un 70% de la població està immunitzada. 70%. Mig milió no és el 70% de la població a Catalunya.
Però ara...
És de la població de més risc, és de la població que pot generar més impacte assistencial. Per això són els primers que es vacunen. Però no són prous com per constituir un element disruptiu.
Quan parla d'element disruptiu, perdoni, sí, perquè ho entenguem tots, efectes pràctics, què significarà? És a dir, anem a buscar cantó positiu. Que estiguin vacunats aquests tres segments de la població... que estem parlant d'un percentatge baix encara, però estem parlant de sanitaris, de gent gran, gent molt gran, que són bàsicament les víctimes que n'hi ha més nombroses. Això on ho notarem, bàsicament? És a dir, anirem pel carrer encara amb mascareta, evidentment, això ho sabem, però anirem passant de fases més, de trams amb més flexibilitat, per entendre'ns? La pressió sanitària serà menor?
El permetre la vacunació d'aquests tres col·lectius, que són col·lectius que generen molt més impacte assistencial, el que permet, o el que hauria d'anticipar, veurem com es comporta, el que hauria d'anticipar és que l'impacte assistencial de l'epidèmia fos menor, efectivament.
Doncs em acaba de passar una notícia de la redacció. La Comunitat de Madrid acaba d'anunciar que aixeca totes les restriccions que tenia en àrees bàsiques de salut, perquè les xifres de totes les zones ja queden per sota de 250 casos per cada 100.000 habitants. Queda algun barri d'algun poble o ciutat de la perifèria. Farà controls d'aforament als carrers a partir del pont perquè no repeteixin les aglomeracions, i han anunciat que volen obrir les pistes d'esquí de la Sierra. Escolta, què passa amb Madrid? O sigui, Madrid està donant uns 250 casos per cada 100.000 habitants. Què fan de diferent que no fem aquí?
Bé, jo crec que aquesta segona onada epidèmica ha demostrat que hi ha dues maneres d'afrontar la pandèmia, no? Hi ha l'estratègia Madrid i hi ha l'estratègia de la resta d'Europa, no?
Oh, però les de Madrid són bones? O sigui, la gent veu, tio, Madrid obre tot.
Madrid i Catalunya, en aquest sentit, i singularitzem un Catalunya, jo crec que demostren dues maneres d'afrontar la pandèmia. És a dir, a partir del moment en què nosaltres comencem a intuir que hi ha un creixement de casos, que estem iniciant la segona onada, tanquem. Fem un gest contundent, fem un gest precoç, fem un gest socialment dolorós, penalitzem sectors importants a la societat i aconseguim arribar al pic epidèmic en 15 dies. Madrid, en el moment en què es troba en una situació similar al que nosaltres vam prendre les decisions, decideix no fer res. Decideix no fer res i arriba al pic epidèmic un mes més tard, per tant, 15 dies més d'onada epidèmica que nosaltres, amb un volum més elevat de casos. Madrid ha tingut més casos que nosaltres. Més casos vol dir més casos greus, i vol dir més hospitalitzacions, i vol dir, doncs, pagar un peatge que nosaltres, com a govern de la Generalitat, conscientment mai hem volgut pagar. Sempre el nostre propòsit ha estat salvar tantes vides com fos possible.
Madrid no ho ha fet, això.
Madrid ha registrat un excés de mortalitat que nosaltres no hem registrat.
Per tant, el que m'està dient és que Catalunya va per davant de Madrid? Per tant, m'ha dit que ara Madrid, quan passi això, ara després d'aquesta obertura, ja s'ho trobaran?
Madrid porta un mes més de pandèmia, d'onada epidèmica, que Catalunya.
Més?
Un mes més, efectivament. Ells arriben al pic epidèmic a, si no recordo malament, a mitjans finals de setembre.
Això vol dir que aquesta obertura probablement els... Bueno, deuen tenir molt controlat perquè puguin obrir d'aquesta manera, no? 250 casos, 100.000 habitants. Nosaltres, quan estem ara aquí?
Més o menys estem igual.
I ells decideixen obrir-ho tot?
Bueno, ells aixequen els perímetres, entenc sí, jo, sí, els sí. Perímetres dels barris que tenien de manera fixa. Uh-huh. No? Nosaltres aquests perímetres no els tenim.
Uh-huh. Per cert, haurem de conviure, acabo ja, eh? Haurem de conviure amb el toc de queda fins a Setmana Santa, per exemple?
El toc de queda, com saben, està previst en els diferents trams del pla d'obertura. És una mesura, i aquí singularitzo jo mateix, eh? Quan vam començar-ne a parlar, ens feia certa fredat, no? Uh-huh. Dir, ostres, a mi em recordava èpoques que no he viscut, eh? I que no desitjaria viure. Però realment s'ha demostrat una mesura efectiva. Realment ha aconseguit disminuir molt la mobilitat. I com que mentre estiguem en una onada epidèmica, això va de mobilitat i va d'interacció social, doncs, lògicament i de manera raonable i conseqüentment, ens haurem de plantejar mantenir-lo mentre estiguem en aquesta fase.
I això estem parlant...
Almenys fins al quart tram del pla d'obertura.
Que estem parlant gener, mínim gener?
Depèn de l'evolució de la pandèmia.
Va. Tenim les dades, ara el Juan me les passarà, però ara els tenim també per aquí, i tenim, és a dir, estem com ahir més o menys amb el que fa a tot, menys amb una cosa. La notícia negativa és que la velocitat de transmissió continua pujant, ha pujat tres centèsimes, estem a 0,95, és a dir, estem acostant perillosament a l'1, però, en canvi, menys pressió sanitària, 75 persones menys als hospitals, 20 persones menys a les unitats de cures intensives. Baixa, puja molt poc, crec, el risc de rebrot, o baixa el risc de rebrot? Que teníem, estava en 217...
212.
Baixa 5 punts el risc de rebrot, és aquí, torna a baixar el risc de rebrot, que és una bona notícia, i la incidència acumulada, que ahir va baixar 1,12, estava a 255,72, ara està a...
242.
Per tant, baixa 13 punts de cop. Per tant, i el nombre de morts, no sé quan són en el dia d'avui... Sí, ja els tinc. Són 50 morts més... i els casos confirmats en positiu són 1.484 més a les últimes 24 hores. Què li semblen aquestes dades? O sigui, baixa tot menys la R.
Tenim també un indicador que és important, que nosaltres ens el mirem molt, que és el percentatge de PCRs i testos d'antígens positius, que es manté per sota del 5%, que és aquesta notícia. És una bona notícia. Aquí també s'està notant molt tota aquesta política de cerca activa que hem desplegat en les últimes dues setmanes, amb aquestes 54.000 proves que hem fet, i amb 44 punts diferents al territori de Catalunya. Per tant, això és una bona notícia, estem anant a buscar el virus i això doncs ens genera doncs aquest indicador que evoluciona de manera positiva. Però sí, bé, tal com diu vostè, doncs tenim aquesta taxa de transmissió, que és aquesta conseqüència, no? És aquesta conseqüència.
Veient això, doctor Ramentol, el que és evident és que, com deia abans, això ho estem fent d'una manera preventiva, perquè les dades totes són, en general, llevat de la velocitat de contagi, la resta van a la baixa.
Efectivament, és un principi de prudència, que és, i això també ens toca a nosaltres, hem de minimitzar el risc a què exposem la nostra població, no? I minimitzar aquest risc significa, doncs, en aquest cas, prendre la decisió de prorrogar el tram 1, perquè efectivament, que estem veient, l'epidèmia continua en contracció a Catalunya, s'està empetitint. I això és perquè vam prendre aquelles mesures i, per tant, doncs estem evolucionant en aquest sentit, en els grans números de la pandèmia, en els número de persones ingressades a unitats de cures intensives, anem baixant, anem...
Per tant, són dades moderadament optimistes, aquestes?
Són dades moderadament optimistes, que aquest moderadament fonamentalment ve determinat per aquest canvi brusc de tendència de la taxa de transmissió en els darrers 3-4 dies. Això és el que nosaltres... ens obliga a ser coherents amb aquest principi de minimitzar el risc i, per tant, esperar uns dies a veure quina és la tendència, quin dels dos escenaris s'acaba complint, si creuem la línia vermella o no la creuem.
Són les 10, suposo que tothom té alguna pregunta i suposo que tothom la té la pregunta llarga. Esperem que la fem breu tots plegats i així la resposta és el màxim que sigui possible, doctor Ramentol. Susana Cuadrado, davant.
A veure, ahir la notícia del dia va ser evidentment que Catalunya no passava de tram, que ens quedàvem amb el tram 1 i que allà ens hi quedarem dues setmanes més. Tot i així... Perdó?
Al principi perquè ha dit que podria ser valorat abans.
Sí. No?
Nosaltres sempre valorem, contínuament anem valorant les dades i lògicament si en algun moment veiem que aquesta tendència doncs, ja demostra una estabilització que és clara, la situació dels hospitals ho permet, doncs no estarem un dia més a tramuc que sigui evitable. No?
Va,
sí, en qualsevol cas, la meva pregunta és, el pla de Nadal, que la sorpresa ahir va ser que Catalunya, diguem-ne, ens deixaran sortir tant del perímetre municipal com el perímetre comarcal com el perímetre autonòmic en els dies assenyalats, va dir la consellera, no? Tenint per tal 25, 24, 25, 26, 31, 1 i 6. En aquest cas, en el suposat fet que l'epidèmia no millori en els termes com per anar avançant de tram, el pla de Nadal estaria en perill o bé el pla de Nadal és intocable al marge de la situació de l'epidèmia?
És el que comentava abans, no? Per nosaltres és important que la gent faci Nadal, el necessitem, aquest Nadal, i per tant aquest pla de Nadal ja està pensat en que el Nadal tingui lloc en algun dels trams que hem dissenyat del pla d'obertura, sigui el tram 1, sigui el tram 2, sigui el tram 3, no? Que és el 4, l'esperàvem pel gener. Per tant, des del nostre punt de vista, el pla de Nadal s'ha de poder complir. S'ha de poder complir, a no ser... que la situació epidèmica realment es desboqui, aquesta RT creui la línia de l'1 i això es comporti amb un nou increment de casos, etcètera, etcètera, i realment doncs, el principi aquest de prudència i de minimitzar el risc a què exposem la nostra població ens obliga a reconsiderar-ho, però en tot cas, la situació de l'epidèmia es manté dins dels marges de confiança que nosaltres tenim previstos, sigui en tram 1, sigui en tram 2, aquest pla de Nadal es complirà.
Val, són les 9:03 minuts. Ernest Folk.
Ah, sí. No, primer de tot dir-li al senyor Ramentol que jo soc molt conscient que és molt difícil prendre aquestes decisions. És una feina admirable perquè et cauen hòsties per totes bandes,
l'expressió és contundent, sí.
No, però és que és veritat, però igualment la nostra funció aquí també és veure quines contradiccions hi ha justament en aquestes decisions, no? Llavors, jo crec que en els últims dies, i incidint en una cosa que ha dit vostè, que crec que té raó, dient que depèn de nosaltres baixar aquesta R, que té unes dades cada vegada més dolentes, les dels últims dies, d'acord, però jo hi afegiria, sí, però també depèn de vostès, i depèn del govern. I vostès parlen molt del ciutadà i bastant poc de vostès. Ho dic per una cosa, perquè l'última pujada de la R coincideix en el temps 10-15 dies després que es prenguessin les mesures justament de relaxació de les primeres mesures, i va ser quan es va decidir reobrir els restaurants, entre moltes altres coses. I per tant, la meva pregunta és, bé, quina responsabilitat tenen vostès també en aquesta pujada de la R? Perquè fa uns dies el senyor Argimon va reconèixer que si havien relaxat les mesures era bàsicament perquè no eren capaços de pagar als restaurants el que legítimament estaven demanant. Ho dic perquè vostè ha posat l'exemple d'Europa abans, i hi ha països com França amb índexs semblants aquí on tenen els bars i restaurants tancats perquè els poden pagar, perquè a cada bar i restaurant li paguen com a mínim 10.000 euros, quan aquí apenas arribava a 1.000. Llavors, la meva pregunta és, quina responsabilitat tenen vostès també, a part del ciutadà, i si està d'acord amb el senyor Argimon que hi ha mesures que s'han relaxat per motius econòmics i no sanitaris.
D'acord. Doctor.
Bé, agraeixo la reflexió inicial i agraeixo també les preguntes de l'Ernest, perquè jo crec que són pertinents. A veure, en relació a la primera pregunta de què fem, què ha de fer el govern o el Departament de Salut, jo crec que això ho he intentat explicar abans, i jo crec que en aquesta voluntat de controlar la pandèmia, a partir d'ara entren, per part del sistema sanitari, entren en joc quatre línies de treball, totes elles simultànies, que s'estan desplegant ja i que passo a enumerar. La primera és la política de cerca activa de casos. No esperar en el sistema sanitari que de nou pugin els casos i que impactin el sistema. Anar a buscar el virus, anar a buscar-lo. I per això portem aquests 54.000 testos en aquests 44 punts en el territori, i en continuarem fent molts més PCRs, testos d'antígens. Anem a buscar el virus. El segon, rastreig. Hem aprofitat aquesta segona onada per incorporar prop de 500 nous professionals a les unitats de vigilància epidemiològica, i a dia d'avui tots i cada un dels nous contagis que es produeixen a Catalunya reben el mateix dia una trucada d'un d'aquests professionals de salut pública en què se'ls sotmet a una enquesta profunda de on es pot haver contagiat, contactes estrets, possibles contactes amb contagis que ens permetin dibuixar cadenes de transmissió, etc, etc. Això ja està funcionant des de la setmana passada. Al dia, tots els contagiats nous a Catalunya reben aquesta trucada dels nostres rastrejadors de salut pública. La tercera és maximització de la capacitat assistencial. En aquest sentit, saben que tenim aquests 5 hospitals lleugers, que si tot va bé, durant el mes de gener entraran en funcionament i ens permetrà incrementar la capacitat assistencial d'unitats de crítics. També estem preparant aquests 60 mòduls annexes als centres d'atenció primària perquè els centres d'atenció primària puguin tenir, en aquells que tenen poc espai, puguin fer circuits de diagnòstic ràpid també de la Covid. I a la quarta línia és la vacuna. Hem d'estar a punt per quan arribi la vacuna. I tots sabem, i aquí és també de nou una crida a la ciutadania, ja sabem, i ara permetin que em posi una mica poètic, que la nit és més fosca abans de l'alba, no? I la vacuna és aquesta llum al final del túnel. La vacuna pot ser un element disruptiu i, per tant, hem d'estar preparats. Per tant, demanem de nou aquesta constància a la població. Per tant, lògicament, el govern ha d'entomar la responsabilitat que té, i en el cas concret del Departament de Salut són aquestes quatre. En relació a la segona pregunta, jo crec que hi ha una cosa que és evident, i és que hi ha un únic estat europeu que no s'ha rascat la butxaca quasi bé en aquesta segona onada, que és l'estat espanyol. La resta d'estats europeus han posat molts diners en els sectors damnificats. L'estat espanyol no ho ha fet. Per tant, nosaltres, la nostra obligació és gestionar en base a la realitat que tenim a Catalunya. No hi ha aquí solucions màgiques, no hi ha solucions hipotètiques, no hi ha ni si passés això, i si passés... No, escolti, no. Dia a dia, què tenim, què necessitem, quina és la realitat del nostre país,
I en aquest sentit, el pla d'obertura és això. És el millor equilibri possible donada les circumstàncies actuals que vam poder trobar entre la necessitat de control de la pandèmia i la necessitat de represa econòmica dels diferents sectors de la nostra societat.
Rafa.
Va, d'acord. Jo aprofundim en la pregunta que li ha fet l'Ernest. Llavors, el que vostè m'està dient és que quan es decideix reobrir, és a dir, quan es decideix fer aquest pla i reobrir, amb les dades epidemiològiques no eren suficients. És a dir, que aquí van haver-hi més criteris a banda del criteri epidemiològic. No entro si hi havia criteris polítics, però s'introduïen criteris econòmics. Jo vull interpretar de la seva resposta això. És a dir, vostès ens han comentat que la responsabilitat formava part i la prudència de criteris epidemiològics, i tot ens ha comentat de salut mental, però després, ara amb aquesta resposta, ens parla de criteris econòmics. La meva pregunta és molt senzilla. El dia que es decideix reobrir i començar a implementar el pla de Nadal, si haguessin mirat només els criteris epidemiològics, haguessin reobert?
Entenc que es refereix al pla d'obertura, no al pla de Nadal.
Al pla d'obertura.
Sí. El 23 de novembre, des d'un punt de vista d'indicadors epidemiològics i assistencials, estàvem en condicions adequades per iniciar la reobertura progressiva. No hem deixat la fase d'onada epidèmica, això és important, no hem deixat la fase d'onada epidèmica, però estàvem en condicions a iniciar aquesta reobertura. Sempre, en totes les decisions que prenem, i que hem pres fins ara, no només en aquesta segona onada, sinó les altres, la primera onada i després durant l'estiu, etc, etc, la decisió final és un sumatori de molts criteris. Sí que hi ha un criteri preponderant, que és el criteri de salut pública, no? I per això és una pandèmia de salut pública. Però tota decisió que pren el Departament de Salut, conjuntament amb el Departament d'Interior, en el marc del Procicat, i que solidàriament el govern adopta, és, lògicament, la suma d'altres criteris, no? I el pla d'obertura, de nou, és la suma d'aquests criteris, amb un criteri preponderant, que és el criteri de salut pública.
Pregunta Jordi Bosch.
Sí, bon dia. Jo volia orientar una mica la pregunta cap a, diríem, a la manera... Com que és una pregunta a vostè, vostè pot contestar per si mateix i no ni per vostè, ni per la seva consellera, la secretària general, ni pel conseller de la presidència, ni la consellera de la presidència, ni el conseller d'Interior, que són algunes de les coses, de les persones que parlen i parlen molt, i a vegades parlen massa i d'una manera molt diferent. Jo crec que la gent, la meva breu reflexió és que la gent, quan se li envia un missatge molt clar i, de més, d'una manera, no vull dir imperativa, però de manera de necessitat de complir una obligació, ho fa. No parlo del confinament, parlo d'una cosa que està sent un èxit, que és la vida nocturna. Jo torno de moltes gravacions dels programes de les coses en què estic vinculat a les 11 a les 12 de la nit de Sant Just d'Esvern a Girona amb els meus papers, i li puc assegurar que només hi ha camions que estan fent transport internacional. No hi ha ningú. O sigui, no hi ha absolutament ningú a la carretera. Per tant, la gent està i surts al carrer i a quarts d'11 no hi ha ningú. És a dir, s'està complint. Com s'aproxima vostè, perquè vostè pot parlar per si mateix, a la comunicació, que jo crec que és un dels grans fracassos de tot el procés de la pandèmia, que ha generat absoluta confusió, perquè a vegades no sap si quan un responsable polític o sanitari, amb els quals jo tinc una comprensió absoluta per la dificultat de la seva funció, de la seva feina en aquests moments, no sap si està donant una opinió personal, un consell que et pugui donar la tia Maria, que és que et rentis molt la mà, que està molt bé, però que es podria resoldre d'una manera molt més efectiva des del punt de vista dels comunicadors, d'entreteniment o del que fos, que potser arribarien millor, i realment, doncs, el saber traslladar les grans decisions, les grans posicions, i no entrar en una dinàmica en la que jo, i acabo, vull dir-li que jo crec que la gent està despistada i desconcertada per aquest creuament constant de comunicacions que a vegades no van en la mateixa direcció o no saben destriar correctament entre la recomanació bàsica, essencial, greu, severa, en tant que la gent entengui com entén les coses importants, sí, i consells que a vegades, doncs, no sap si és, bueno, pues una opinió personal o un consell sensat, sens dubte, però que despista molt.
Doctor.
Bé, jo, no, jo crec que no, no sé si podem dir... Això ja és una opinió.
Bé, m'agrada el to que té vostè, la manera que s'expressa em sembla bo, eh?
Gràcies.
La manera, no, vull dir... vull dir
el contingut que, no tant, però la manera sí.
No, el contingut sí, jo estic molt d'acord amb moltes coses que diu.
Val. No, 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 jo simplement fer un comentari...
Però podria parlar-li d'altra gent que no?
Jo, un comentari molt ràpid, eh? Jo no sé si la podem dir que la comunicació és un dels grans fracassos. Jo crec que és, la comunicació és un dels grans instruments que tenim en la gestió d'aquesta pandèmia. I ho lligo amb el que deia al principi del cansament que té la població ja de sempre seguir les mateixes normes que ens interfereixen tant a la nostra vida enyorada d'abans de la pandèmia. I en aquest sentit, una de les coses que sabem d'aquesta segona onada és que el govern sol no ens en sortirem de generar aquest estat d'ànim que necessitem per combatre la pandèmia. I en aquest sentit, per això busquem tantes sinergies amb els diferents sectors, però també a nivell de mitjans de comunicació, que sempre hem trobat uns grans aliats, per sort, en els mitjans de comunicació que tenim a casa nostra. Però, realment, a partir d'ara, serà un element que cobrarà una importància diferent a la que tenia. Fins en la primera onada, l'autoritat sanitària realment tenia aquest component d'autoritat i els seus missatges arribaven i eren i generaven canvis de comportament en les persones. Això cada vegada costa més, no només aquí a Catalunya. No només aquí a Catalunya. Penseu que això de la fatiga pandèmica, aquest concepte, se l'ha inventat l'OMS, a nivell internacional. I l'OMS diu que les autoritats sanitàries per elles mateixes no seran suficients per generar l'estat el canvi de consciència, mantenir el canvi de consciència. I necessitem els actors socials, i necessitarem els mitjans de comunicació, i necessitarem aquests sectors que han estat damnificats en la gestió d'aquesta segona onada, però que a través del diàleg que vam començar a instaurar arran de l'elaboració del pla d'obertura, també s'han de convertir en còmplices de la gestió.
Tian. Vols dir alguna cosa o no?
Sí, no opinaré i faré tres preguntes molt ràpides.
Ui, valent.
La primera, el pla de Nadal estableix que hi hagi un màxim de 10 persones en els àpats de Nadal. Com poden vigilar que hi hagi 10 persones dins dels domicilis particulars? Aquesta és la primera. La segona, durant les festes, si vull anar a descansar a Sevilla i agafar un avió, podré fer-ho? I la tercera, quan fa que no parla amb Toni Comín?
Ostres.
Com podem vigilar? Doncs vostès saben que no podem ficar un mosso a cada domicili, no? Els Mossos, les policies locals, amb les quals també tenim molt bona col·laboració, l'entrada, la irrupció en el domicili té uns condicionants molt concrets, molt restringits, lògicament, per no afectar el dret a la intimitat. Per tant, quin és aquí el nostre gran aliat? Doncs la corresponsabilització, no? Que la gent entengui per què fem les coses. Les decisions no són arbitràries, no són arbitràries, estan ponderades amb evidències, amb experiència, no només amb el que diuen els articles, amb el que ja hem viscut a casa nostra, amb el que hem viscut a altres països.
Sevilla.
Doncs si el senyor Tian té familiars a Sevilla...
A descansar, no, eh?
O a Llegados.
Senyor
o a Llegados.
No els tinc. No. És una, s'entén la pregunta, eh? Perquè vostès sí. Van dir que el dia 21 s'obriria el perímetre de Catalunya i ara ja no és així. Per tant, potser hi ha gent que pensava passar el Nadal a fora i no ho podrà fer. És així, eh?
No és que hagin decidit que ja no és així el perímetre. Nosaltres el que sempre hem dit és que l'existència del perímetre vindrà condicionada pel moment del tram del pla d'obertura en què ens trobem.
Però de moment no? Que no comprin els bitllets.
És a dir, l'acord, o en aquest cas la comunitat d'Andalusia, ha acceptat l'acord, s'ha adherit a l'acord del Ministeri de Sanitat i, per tant, permetrà l'entrada de persones que vagin a visitar familiares o allegados, no? Mm-hmm. I amb Antoni, doncs, ja saben doncs, que jo vaig formar part d'amb ell en el seu departament, tenim una relació, doncs, jo crec, que d'amistat i anem parlant.
Ara també en època pandèmica, on estem parlant?
Hem parlat alguna vegada, sí, en aquesta època pandèmica.
La pregunta, perdoneu, la pregunta tenia una mica de trampa, perquè vostè sap que ha sortit publicat que tant vostè com Argimon ara s'ocupen principalment vostès de la pandèmia i que són persones més properes a Toni Comín que no pas a Alba Vergés.
A veure, la veritat és que, és veritat, en el meu cas, doncs, jo vaig ser membre del gabinet del conseller Toni Comín, però també és veritat que amb la consellera Vergés ens uneix una relació d'amistat i confiança de molts anys, no? Per tant, de veritat, és que això és com fer decidir entre el pare i la mare, eh?
Claríssim. Enric Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, perdona, perquè he estat esperant, escoltant el que estàvem parlant amb el doctor Ramentol, us coneixeu o no?
Ah, sí? No. Bueno, ens hem vist a través de les videoconferències.
Alguna, sí, una conferència, però si en persona no. Em sembla que una videoconferència sí.
Ara parlem dels números, parlem de les xifres i de tot plegat des del punt de vista matemàtic, com deia, perquè aquestes són les preguntes que es feien, que era com es feia el tema de la velocitat de transmissió. Per cert, ja posats a fer, ja que t'estàs florint, Enric, et pots esperar 3 minuts ja posats a fer?
I tant.
Gràcies, moltes gràcies. Doctor Ramentol, ha estat un plaer.
Moltes gràcies a vostès.
I fins molt aviat.